Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, penúltim temps de descompte en aquest dilluns 3 de juny de 2013. I amb ressaca del que ha estat l'última jornada de la Lliga de Futbol Territorial, una jornada com acostuma a passar sempre d'alegries per a uns i de decepcions, sobretot per a aquells que han acabat perdent categoria. Aquesta tarda, per cert, a partir de les 6, la Unió Esportiva Sitges coneixerà ja definitivament el seu rival de la promoció d'ascens a la segona catalana. Els de Manel Rodríguez, per cert, van guanyar en el derbi el passat dissabte 1-3 al camp del Ribes i al final han acabat igualats a punts amb el campió, amb el Sant Mauro, que, com saben, des de fa ja unes quantes setmanes es va proclamar campió i, per tant, va ser nou equip de la segona catalana. I el Sobrense, el dia que Carles Reina i Xavi Rua s'acomiadaven del futbol, ha finalitzat la present campanya amb una derrota 2-3 davant el Riudebitlles, un Sobrense que ha acabat setè a la classificació havent sumat 50 punts. En fi, cada que sumens repassarem el que ha estat aquesta darrera jornada futbolística. Ens quedarà la promoció d'ascens a la segona catalana, com dèiem, el Sitges coneixerà el seu rival aquesta tarda en sorteig que es farà a partir de les 6 als locals de la Federació Catalana de Futbol. I es tanca també la temporada per al bàsquet Sitges. El sènior A la tanca, com es diu, de la millor manera possible i proclamant-se campió de Catalunya de la categoria de la segona catalana en guanyar la final que es va disputar el passat dissabte amb la Pinsbens davant el Cedis Seu d'Urgell. Comencem. Doncs vinga, ens hi posem ràpidament. Hem de repassar ja els primers resultats que ens deixa aquest cap de setmana futbolístic, el darrer en la majoria de les competicions, en la majoria de les categories. Comencem pel futbol base per als equips de la Blanca Subur. Albert Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com anem?
Pues acabant.
Acabant, eh? Sí, ja. Posem punt final a una nova temporada. Doncs vinga, anem a repassar ja aquests marcadors que ens deixen aquest darrer cap de setmana futbolístic. Albert, per on comencem?
Bueno, el Juvenil B, Prat 1, Blanca Subur 3. Ha passat un bon resultat, hem d'esperar que estiguin tots els resultats per computar a veure si sabem la categoria o no la sabem.
Doncs molt...
Jo crec que no la sabrem.
Molt pendents, a veure si aquest Juvenil B acaba de consumar el miracle, no? Perquè ara seria més un miracle que no pas una altra cosa.
Bueno, en fi, no ha de passar res. De seguir endavant i l'any que ve, pues, si juguem a segona, pues jugarem a segona.
Molt bé.
No passa res. Tenim el A preferent, pues ja n'hi ha prou.
Per on seguim?
El cadet A, Castelldefels 2, Blanca 0. Partit de tràmit, s'ha jugat molt tranquil·lament i no s'ha patit per res, ja que no es jugaven res. Cadet B, Blanca Subur 2, Camp Vidalet 1. Bon partit del B, que ha guanyat a un gran equip. Infantil A, Blanca Subur 2, Covelles 3. Últim partit, intranscendent, ja que cap equip es jugava res. El Covelles ha vingut aquí, que semblava que es jugués la Champions. No ha passat res i molt tranquil. S'ha perdut 2-3 i fins l'any que ve. Infantil B, Atleti Vilafranca 3, Blanca Subur 3. Bon empat fora en un partit molt disputat i igualat. Infantil C, Sant Cugat de Sescarrigues 4, Blanca Subur 5. Després d'anar perdent 4-1, han despertat i han guanyat bé. Atleti A, Almeda 10, Blanca Subur 4. Un altre partit per oblidar d'un equip que no ha estat a la Lliga i ha baixat de categoria. A la 20B, Blanca Subur 4, Igualada 3. Gran victòria contra un tercer molt fort. La Blanca ha estat molt centrada en el partit. Arribin C, Blanca surt 3, Òdena 5. S'ha imposat el físic. La Blanca no ha estat bé. Arribin D, va ser Vilanova 3, Blanca surt 7. S'ha golejat a 1A a casa seva. Benjamina, va ser l'hora de la 2, Blanca surt 5. Gran partit, però el que era Blanca ha seguit guanyant. Com ho ha fet cada partit. S'ha quedat segon al campionat i molt bé. Per últim, el campionat local de Bisbens s'han jugat partits de seleccions. La setmana que ve es farà el recolent dels campionats i es jugaran els partits finals. Després de la xocolata, esclar.
Molt bé. Doncs el cap de setmana que ve ja... cloenda de la temporada, aquesta temporada 2012-2013. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens emplacem ja dilluns de la setmana que ve perquè ens puguis fer ja el resum final.
Bueno,
d'acord? Vinga, Albert, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Adéu-siau.
I un parell de punts abans no repassem el que ha estat l'última jornada a la territorial de futbol. Parlem en aquest cas de futbol femení perquè tenim ja un últim marcador, el de l'infantil cadet del Club de Futbol Sobrense, que afrontava ahir diumenge la darrera jornada de Lliga, la número 30. Va empatar 2-2 aquí a Aiguadols davant l'escola Futbol Bonaire. Un sobrense, en el cas de l'infantil cadet, que finalitza el present campionat en la sisena posició, havent sumat 67 punts. I una fantàstica notícia que ens arriba del món del rugbi perquè el sènior del Rugby Club Sitges s'ha proclamat campió de la Copa Catalana d'Argent. En final disputada aquest passat dissabte a Sant Cugat, al camp de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès, va derrotar clarament el GEC de Girona per 48-17. Per tant, repetim, el Rugby Club Sitges campió de la Copa Catalana d'Argent. Tornem al futbol, hem de repassar ja els resultats i com ha quedat definitivament la classificació en el grup 12 de la tercera catalana. Una última jornada en la que, vaja, particularment en aquest grup ja estava tot decidit. Una jornada, per cert, de molts, moltíssims gols, de golejades, certament, com es diu en aquests casos, escandaloses. Els resultats, Ribes 1, Sitges 3, Òdena 7, Montserrat Igualada 0, Les Roquetes 9, Penya Jove 5, Sant Cugat Sesgarrigues 4, Sant Mauro 1, Base Vilanova 3, Capellades 3, Atlètic Vilafranca 7, Fàtima 2, La Granada 2, Sant Sadurní Atlètic 2, Hortonenc 2, Anoia 8 i Sobrense 2, Riudebitlles 3. El quadre d'honor, Sant Mauro, campió de Lliga, 76 punts, serà equip de la segona catalana la temporada que ve. En segona posició hi trobem a la Unió Esportiva Sitges, també amb 76 punts després de la seva última victòria del passat dissabte 1-3, com dèiem, al camp del Ribes. El Sitges que espera en rival per jugar la promoció d'ascens a la segona catalana. Com dèiem, el sorteig es farà aquesta tarda a partir de les 6 a la Federació Catalana de Futbol. En tercera posició ha quedat l'Òdena amb 68 punts, amb 63 l'Atlètic Vilafranca. El Base Vilanova ha quedat cinquè amb 62 punts. Les Roquetes, sisè amb 60. El Sobrense, finalment, 50 punts ha sumat en aquest campionat, ocupa la setena plaça, 44 per Capellades, 44 punts també per Sant Sadurní Atlètic, 42 per Riudebitlles, 40 punts per Riudebitlles i Sant Cugat Sesgarrigues, 38 per Penya Jove, 37 per Montserrat Igualada, 36 per en Ribes, que ha quedat quart per la cua, i perden la categoria l'Anoia amb 34 punts, penúltim l'Hortonenc amb 29 i el Cué amb 22 al Fàtima. doncs, com els dèiem, darrera jornada del campionat de Lliga, la territorial futbolística. Ho dèiem tot just en començar el programa. És aquella jornada en què es reparteixen gairebé a parts iguals les alegries i les decepcions. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha acabat. Tot i que en el cas dels Sitges encara ens queden un parell de setmanes més.
Queden dues setmanes,
com dèiem, aquesta tarda a partir de les 6 sabrem ja definitivament el rival del conjunt sitgetà per intentar ser la temporada que ve a la segona catalana.
Sí.
Queden dos esculls més encara.
Dos. Esperem que el Sitges tingui sort en l'equip que li toqui. De tota manera, doncs, com parlàvem abans, i de fet, en la conversa que vaig tenir amb el Manel, un cop finalitzat el partit, jo li preguntava per el segon millor. Uh-huh. El que passa és que, doncs, clar, en aquell moment no sabíem res, i doncs, encara podia doncs, tenir alguna que altra opció, no? El Sitges no ha tingut opció, perquè de fet el Sitges no és el segon millor segon, sinó és el tercer millor. Segon millor segon.
Tercer millor segon.
I doncs, clar, això fa que el Sitges, doncs, això diu que el Sitges és un dels equips que més punts té, i si mirem els rivals que li pot tocar al Sitges, tot i que per noms fan...
Clar, dir quin és fàcil i quin no ho és, no, els enganyaríem, certament, els enganyaríem perquè no coneixem quines són les prestacions d'aquests rivals de la Unió Esportiva Sitges, que els passem a repassar, si els sembla. Del grup 4 serà el Poblenou, del grup 5è el Sant Feliu de Codines, del grup 6è seria en aquest cas el Joventut 25 de Setembre, però com a millor segon el conjunt de Rubí puja directament a la segona catalana, per tant, del grup 6è descartat. Del grup 7è definitivament serà el Marganell, del grup 8è la Penya Unión Màlaga, del grup 9è a la Vilanova del Vallès, del desè serà el Santa Eulàlia, un altre dels vells coneguts, i finalment del grup 11 serà el Sarrià. Aquests, per tant, seran els rivals que estaran al bombo d'aquesta tarda a la Federació Catalana de Futbol. Saben que la nada, els partits de nada es disputaran aquest proper cap de setmana, 8-9 de juny, i la tornada al que ve, el 15 i el 16.
Sí, sí.
Dos partits més per saber definitivament, Toni, si el Sitges serà la temporada que ve a la segona catalana.
Sí.
I aquí intervenen tants factors, el moment com arribes, aquell puntet de sort...
Jo penso que arriba bé el Sitges. El puntet de sort ho veurem als partits, però arriba, jo penso que arriba bé, i fins i tot recuperant jugadors que doncs, li poden anar molt bé de complement de cara a aquests dos partits de promoció. Sobre la competició, també dir doncs, que el Sitges potser ha tingut una de les competicions més fortes per punts. Perquè clar, quan quedes al segon millor tercer, doncs diu alguna cosa, no? I després per rivals, home, sonen noms bons, com el Sant Feliu de Codines, un històric. Jo de fet ja he vist una promoció al camp del Sant Feliu de Codines, no amb el Sitges sinó amb el Vilanova. El Santa Eulàlia també és un dels històrics,
un dels clàssics, sí.
Un equip que ha estat últimament ascensor, però que era un equip doncs, que sempre te lo trobaves o bé a dalt a la primera catalana o bé a la preferent.
Són
bons rivals.
Els altres ja bons, certament ens són més desconeguts, Poblenou, Penya Unión Màlaga, el Marganell, diuen que també és un
Marganell
rival.
Marganell és un bon rival,
contundent, sí. Sobretot al seu terreny de joc, Vilanova del Vallès, el Sarrià, aquests ja probablement ens queden més ja no més llunyans, sinó més desconeguts a l'hora d'analitzar.
Sí, sí. Bueno, ara tot depèn de la sort, depèn de lo que te toqui, depèn si te toca el primer partit a casa, el segon fora. Jo sóc de los partidaris de jugar primer fora i després a casa, però fins i tot jo parlava això amb el Manel Rodríguez, deia que ell ha jugat dos promocions, un amb el Sitges i l'altre amb el Vilafranca. Les dos l'ha tocat jugar el partit de tornada a fora, i un la va perdre, que va ser amb el Sitges, i l'altre la va guanyar, que va ser amb el Vilafranca.
Tampoc hem de fer massa cas, el fet si toca el primer partit a casa o el segon a fora. Dependrà, sobretot, si et toca el primer partit a casa, de fer un bon resultat.
Clar.
Si vas amb un 2-0, un 3-0, aleshores ja un va més tranquil a afrontar el partit de tornada. Important, sobretot, si et toca el primer partit d'anar a casa, no encaixar.
Clar.
No encaixar, que és, per exemple, que li ha passat a l'Olivella.
Sí.
A l'Olivella, que ja és nou equip, per cert, felicitem a l'Olivella també perquè és nou equip ja de la tercera catalana. Va fer bo l'únic gol que va fer al seu camp la setmana passada i bé, empat a 0 amb el Montornès i ja
equip,
està.
I aquí té tercera catalana, sí, sí, molt bé, molt bé. De fet, ja ho dèiem, no?, que el fet de que no te marqués cap gol un equip com el Montornès, un equip doncs molt físic, que vaig veure un equip molt físic, que treballava molt bé la pilota, doncs era molt significant per l'Olivella, perquè el gol de Puyo li podia donar doncs a realment passar l'eliminatòria. I doncs així va ser, no? Ahir ho va tenir complicat, perquè de fet el Montornès, el seu camp va apretar moltíssim, però un Montornès que fins i tot va acabar amb tres jugadors menys, això vol dir doncs, que va jugar molt agressivament, i doncs, un Olivella que va saber molt bé doncs, resguardar aquest únic gol, el de Puyo, i la perguda eliminatòria. I de
fet, Olivella que, per tant, torna a la tercera catalana després d'haver-la perdut.
Sí, 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 a més en una setmana que hauran canvis, perquè tot apunta que l'entrenador no seguirà, un diu que no seguirà, l'altre diu que sí, tot apunta que doncs, pot ser David Requero o alguna sorpresa més, compte, alguna sorpresa més.
Venen setmanes de definir una miqueta les banquetes, els fitxatges...
Que n'hi haurà moviments, que n'hi haurà moviments perquè... tot el que és entrenadors en aquesta comarca els coneixem a tots i doncs es veu que ha hagut un ball d'entrenadors en aquests últims dies impressionant tant per una banda que per l'altra.
Toni, ho dèiem, una jornada aquesta última en el grup 12 de la tercera catalana amb resultats increïbles, no? El derbi de les Roquetes que acabava amb un 9-5. Bona campanya també de les Roquetes, eh?
Sí, el que passa...
Més decebedora en el cas de la Penya Jove, no?
Sí.
Ha tingut un final bastant decebedor.
Sí, 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 a més un final que no sé, però s'allarga dos jornades més,
sí.
I no sé què hagués passat.
La penya jove hauria patit, sens dubte.
No sé què hagués passat. I en el partit aquest de tants gols, doncs potser tindrà conseqüències negatives,
Sí?
Sí, sí, potser tindrà conseqüències perquè doncs si tu te fixes a l'alineació n'hi ha algun jugador que està sancionat, que va haver un acord entre les Roquetes i la Penya Jove, tinc entès, perquè tampoc un sap tot com va anar, per poder jugar, perquè clar, el problema de les Roquetes és que tenia tan sols 9 jugadors, per poder fer ús d'aquests jugadors que estaven sancionats, perquè a cap i a la fi, doncs, si tu fas ús i a l'equip rival doncs, ho sap i no... i està conforme amb això, doncs no passa res. El que passa és que després, una vegada va acabar el partit, es veu que doncs, la directiva de la Penya Jove no estava conforme d'alinear aquests jugadors perquè estaven sancionats i doncs va recurrir.
Doncs, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Clar, això pot portar molts problemes. De fet, ja va portar problemes a la fi del partit, i fins i tot bat de bastons, i ja veurem què passa, perquè són dues entitats germanes. Una és la Penya Jove, l'altra la Roqueta, són tots dos de les Roquetes, i un malentès, per un malentès agravant, doncs pot passar factura.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, un mal final.
Sí, un mal final, i això potser és de ser una miqueta, doncs, massa... A vegades que no veus que això te pot portar problemes, no? Que penses, bé, si els dos equips estan d'acord i jo no tinc jugadors i puc fer servir aquest, si no passa res, no passa res. El que passa que, clar, un marcador de 9-5...
Clar, encaixes 9 gols...
9 gols, tot això, doncs jo no sé amb qui van parlar, si era l'entrenador, si era els directius, a tot això, doncs això li pot passar conseqüències a l'equip de Sergio Izquierdo, i és una llàstima, perquè ha estat un equip modèlic, un equip que ha fet una gran campanya, i llàstima aquesta taqueta final, una taqueta que anava amb acord, però després l'acord se va trencar.
Sí, sí. Déu-n'hi-do les Roquetes, quines dues últimes temporades que li ha tocat viure.
Sí,
ara
sí.
Fa tot just gairebé una temporada, jugava l'últim partit al camp del Ribes,
sí.
I li va acabar fent la guitza al Ribes, la guitza entre cometes, perquè sí. Evidentment les Roquetes va fer el que havia de fer, que era intentar guanyar, ho va fer per 2-3 i va impedir al Ribes aleshores jugar la promoció d'ascens. I com dèiem, dissabte a la tarda, doncs, amb aquest partit, amb els seus veïns de la Penya Jove, que va acabar com molt bé explicaves, Toni. En fi, tanquem una temporada en què, com dèiem, els Sitges, ja amb tot fet, jugava dissabte a la tarda al camp del Ribes, El Ribas també ja, bé, ens ho deia l'Òscar Rojals, que com a mínim intentaria sumar per tenir un bon regust de Boca en aquesta última jornada, i al final, tot i que va començar marcant el Ribas, els Sitges, sense fer un gran partit, tot s'ha de dir, es van dur els 3 punts.
Sí, sí, sí. Home, el Ribas ho va intentar, no? Perquè el Ribas, doncs, se va col·locar molt bé. És un equip molt ben col·locat en aquests últims tres jornades, i lo va intentar, no? I fins i tot la primera part va sortir bé, no? Perquè s'anaven al descans amb aquest 0-1 gol de Mitchell, no? El golejador del Ribas en aquests últims partits. Però després la segona part, doncs, res, als primers minuts, un penal, unes mans dintre de l'àrea del Ribas, per uns rigoroses, per un altres
clares,
que acostuma
passar sempre, que acostuma, sí, cadascú,
doncs,
mira...
L'àrbitre va xiular penal i va expulsar el jugador, doncs, que havia comès les mans, no? Doncs això va fer que Adrià Alonso no perdonés, marqué l'empat a 1, i a partir d'aquí, doncs, el Sitges a la contra va fer molt de mal. Cristian Mela va marcar el 1-2, i després també en una jugada, en una sèrie de rebots, que fins i tot podia haver marcat el Cristian, després va ser l'Adrià Alonso el que va marcar l'1-3, i ja no va tenir per més, no? El Sitges encara va tenir una altra molt bona ocasió, que ja està va estar molt bé acertat a l'Àlex, el porter Sitgetà, que està en el Ribas, i doncs al final 1-3, en un partit que una primera part del Ribas i una segona part del Sitges.
Vaja, un partit que tampoc passarà a la història.
No va passar a la història. El més important era, doncs, era un partit de tràmit, acabar aquest tràmit. Se lo va portar el Sitges, són 3 punts més pels Sitges, i doncs el Ribas va fer tot el possible per sumar, però no va poder.
Destaca també que en els últims 20 minuts va ocupar la porteria el José Luis,
sí.
A Benoja. Ja ens ho avançava el Manel, que intentaria que juguessin mitja part cada porter. En aquest cas no va ser així, perquè el Roger Cabezas va jugar bona part del partit, i en l'últim tram ja va sortir el José.
Sí, sí.
Bé, bàsicament perquè entenem que entre el José i el Roger estarà la promoció.
Sí, i jo m'inclinaria, si el José està bé, pel José. Uh-huh. Tenia el Cabezas allà de segon porter, ja li va bé al Manel, però clar, el José és un jugador experimentat, molta confiança, té molta experiència, té molta planta, i per una promoció tenir un porter així és una garantia.
Facin apostes, però... creiem que el porter de la promoció serà José.
Sí.
I no ho sabem, i no ens ho ha dit ningú, ni el Manel ni ningú, però la intuïció, clar, i tal i com ha anat tot, això doncs ens porta cap aquí, probablement.
Sí, perquè, bueno, el que he dit, no? Tot i que coneixent el Manel, sabem que, doncs, confia molt en la gent que l'ha generat confiança, i el José, doncs, l'ha generat confiança al Manel, i a més és un tros de porter, és un porter, doncs, que té molta planta, que té molta experiència, i clar, està l'experiència i la joventut. Cabezas té joventut i el José té experiència. Clar, per què t'inclinaràs?
Sí,
jo m'inclinaria per l'experiència.
Són dos partits en què evidentment caldrà tirar d'experiència, en aquest sentit.
Clar.
Anem a escoltar el que deia el Manel. Manel Rodríguez en acabar el partit davant el Ribas, amb la victòria, com dèiem, del Sitges per 1-3, i aquestes eren les seves, gairebé diríem, últimes reflexions d'una temporada que per al Sitges ha estat gairebé excel·lent.
La veritat és que nosaltres la primera part hem jugat amb molt poca intensitat. El Quique ha sortit, que no tindria que haver jugat, el que passa que l'hem provat aviam, perquè més que res, perquè com era l'últim partit abans de la promoció, que pogués fer una mica de partit, però el Sergio tampoc tindria que haver jugat, estava tocat, i hem sortit amb molt poca intensitat, hem jugat molt relaxats. Bueno, i el Ribas amb un error nostre, amb una pèrdua de pilota darrere, ens ha fet un gol, però tampoc ha sigut... Ara ha tingut dos molt clars per marcar, no ha marcat, i penso que ha sigut un partit que no ha hagut res, molt poca intensitat per part dels dos equips. Bueno, la segona part, amb els canvis i amb una mica més d'intensitat, doncs hem fet un parell de jugades bones, hem fet els gols, i bueno, el partit al final hem sigut superiors, perquè és un equip superior al nostre ara per ara, però bueno, és un partit que no té massa transcendència i s'ha notat una mica, no, al camp.
Uh-huh. Ho parlàvem fa un moment. Què vols hagués sigut si el Sitges, doncs, amb aquesta victòria, pogués ser el millor segon, eh? Millor segon.
Bueno, no ho sabem, hem de mirar els resultats d'aquesta jornada i a veure, esperar, aviam, no sabem si serà així o no.
El que passa que és complicat això, no?
Bueno, sí, el segon millor segon tindria opció de pujar. En el cas de que perdent la promoció fos el dels quatre que perden la promoció que tingués més punts. Sempre i quan algun equip de tercera divisió pugi. Que és el que hem de veure. Si no puja cap equip de tercera divisió no serà així, però si puja algun equip de tercera divisió segona B dels catalans, queda una plaça lliure a les categories de baix, i llavors pujarien els quatre que guanyessin la promoció més el que tingués més punts de tots els que la perdessin.
Quan faltaven dos partits i que pràcticament el Sitges ja tenia la promoció a la butxaca, em preocupava aquests partits que quedaven per jugar per allò de les lesions. Sí que va bé parlar per l'entrenador, perquè treballes amb jugadors, recuperes jugadors, li dones minuts a uns que potser no tenien tant, però és allò que te preocupava, a veure si ja que està tot decidit, doncs en una jugada te se pot trencar un jugador d'aquest important de cara a la promoció.
Bueno, el futbol té aquestes coses. Jo penso que veurem com va la promoció. Jo crec que arribem en un bon moment. L'equip va assolir la segona plaça fa ja tres jornades i aquestes tres jornades s'han de saber gestionar, ja vam parlar el seu dia. Jo penso que no tenim cap sancionat. Hem recuperat el Javi avui, el Rubén Hernández, que era un jugador que pràcticament no ha jugat en tota la temporada, porta dos partits sense jugar, i l'hem recuperat per si el necessitem, també físicament. I, bueno, i els que venen jugant habitualment doncs, també estan, vull dir que, amb la qual cosa, jo penso que arribem de la millor manera, aviam com va, no? Això no saps mai hasta que ho jugues, però està clar que arribem de la millor manera, en el sentit que tenim pràcticament tothom disponible, sense sancionats, i hi ha molta il·lusió, de veure com va.
Avui fins i tot l'ha donat minuts a l'Albenoja, la segona part, doncs, per assegurar-te una miqueta, doncs, te tenia que portar de cara a la promoció, no, Manel?
Sí, perquè el José ara feia temps que no jugava i avui podia venir pel tema de feina, s'ho podia combinar i no se sap mai si ho podem necessitar o no. Bueno, almenys avui ha fet pals, ha fet un parell de sortides,
és que
és una garantia, per alt, ja sabem que és una garantia. I bueno, i no, en principi cap problema. Jo penso que, torno a repetir, hem recuperat hasta José Benoja, que és important.
Que és molt important, molt important. Ara esperar el dilluns.
Dilluns a les 6.
Què t'hi diu el cor? Què t'hi diu el cor?
No, jo ja vaig dir l'altra setmana que tenia un presentiment, però ja veurem. Ja veurem.
És bo que presenti bé?
Bueno, és un equip, no sé si és bo. Jo suposo que tots els equips que han arribat a la promoció són bons equips, no n'hi ha cap que sigui dolent. Bueno, jo ja vaig dir en el seu dia que jo el que vull és un equip que ens haguem de medir futbolísticament. I aquí no tinc por a ningú.
Què preferiries, Manel? Jugar el primer partit a casa o fora?
No, jo preferiria jugar el primer partit fora. Sempre és millor. Si jugues el primer partit a casa has de fer un bon resultat per anar fora després. I no saps el que et trobaràs. Jo penso que és millor sempre jugar, encara que després pot passar qualsevol cosa, de totes les maneres, perquè evidentment no és garantia de res, però si poguéssim jugar primer fora, fer un bon resultat i després a casa rematar-ho, seria l'ideal, sí.
Sitges ha jugat dues promocions i ha guanyat precisament la que jugava l'últim partit a casa, eh?
Bueno, jo he jugat dos, una amb el Vilafranca i una amb el Sitges, i les dues, curiosament, he jugat primer a casa. La primera ens va anar malament, que va ser que vam perdre amb el Tibidabo, que ens va passar això, a casa no ens va sortir un bon partit i després a fora doncs, va ser molt complicat. Però amb el Vilafranca va ser al revés, a casa vam guanyar 5-0 Caçà i vam acabar la promoció aquell dia, i amb 5-0 vam anar allà a passar el matí. Vull dir que, home, es donen resultats. El Barça i el Madrid els han eliminat, els dos equips que els han eliminat en Champions, han sigut jugant primer a casa. Vull dir que es pot donar qualsevol cosa. El tema és que, home, si hi ha igualtat en els dos partits, doncs val la pena jugar-t'ho a casa. Sempre és una mica millor, sempre tens més chance a casa que a fora, evidentment. Nosaltres a casa aquest any que estem fent una temporada molt regular, molt bona.
Molt bona, molt bona.
I espero que...
Em sembla que heu portat dos partits tan sols.
Bueno, ens ha guanyat el Sobrense.
I el Sant Mauro.
I ens veus a Sant Mauro, sí.
I heu empatat amb el Riba, amb el Roquetes i amb el Barça Vilanova.
Correcte. Sí, sí. Hem sigut els 8 punts que hem perdut, sí, a casa. A casa de l'equip... Bueno, a casa i a fora, bé, a fora hem perdut 4 partits en tot l'any, em sembla. Vull dir que els números d'aquest any tornen a ser molt bons.
Molt bons.
Ah, penso que hem fet uns números en aquest sentit, en quant a victòries i resultats a favor i a casa i a fora, rodons. Vull dir, això és evident. Però això ara no val de gaire. Això ara comença a posar el comptador 0 i fer dos partits al marge de tot el que ha passat durant l'any, no? Llavors, bueno, hem de veure aviam què passarà.
Ja per últim, jo en un comentari doncs, que em deien a darrere de la porteria deies que l'atac del Sitges, aquest atac, és mortífero. Clar, m'imagino que els equips que juguen la promoció doncs, no se coneixen ningú. I doncs, teniu avantatge amb això de que esteu jugant molt bé a l'atac i que pràcticament és un atac letal aquest Sitges?
Home, tenim avantatge perquè són les nostres armes. Però no sabem si les armes del rival seran molt bona defensa o també un atac molt potent, no ho sabem. Clar, això depèn del rival. Jo també penso que nosaltres, això fa dies que ho parlem, no hem de perdre la nostra identitat, hem de sortir a aquest partit a fer el que hem fet sempre.
Sí, jugant igual.
Igual, igual. No tinc, un dubte que tinc és si jugarà el Guille o el Gonza, si juga el Gonza jugarà el Quique de mitja punta i el Guille el trauré més tard, en funció del resultat.
Però això és bo, eh? Ja tens dubtes.
No és bo. O sigui, no, veiem, sí, sí, però, clar, però em refereixo que és un tema de recuperar, de veure si el Gonza està al 100% i de veure si el Guille està al 100%. Perquè ara el Gonza ve de molt de temps sense jugar, tot i que ara ha fet dos o tres partits seguits i ha agafat molt de ritme. I el Guille ve de 3 setmanes lesionat i avui ha pogut jugar pues, mitja part i es diu que s'ha trobat bé, aviam com aquesta setmana com evoluciona. I aquestes són les peces una mica que tenim que moure. Definir lateral dret, decidir quins són els dos centrals que jugaran i poca cosa més. I a davant doncs, tothom sap qui jugarà. Els tres de davant pràcticament ja sabem qui seran. Vull dir, a partir d'aquí, tot lo de més. Ja t'ho he dit tot, quasi.
Molt bé.
Si tu que coneixes el Sitges profundament, quasi ja saps l'alineació.
Molt bé, molt bé. I a més seria molt bo per tu, eh? Marxar cap a Vilanova amb el Sitges a la Setmana Catalana, eh?
Home, seria molt bo pel Sitges. Per mi seria... No, per mi seria un
poc... Has fet una feina.
Però jo penso que no de cara al Vilanova. Jo penso que... Primera, crec que que la gran temporada...
No, t'ho dic perquè marxes, no... No,
ja, no, però vull dir que jo crec que la gran temporada ja s'ha fet. El que hem disfrutat aquest any, no sé, ojalà l'any que ve es repeteixi o es millori, no?, perquè es pot ser. Però jo penso que hem disfrutat molt. I la promoció és un premi. Que si la perds, evidentment, et quedes a cada tonto, bueno, però si no la jugues, no la perds. I aquí hi ha diverses dites, no?, diuen que les promocions no juguen, es guanyen, i el que diu que si no la jugues no la perds ni la guanyes. Vull dir que, al final estem on estem perquè ens ho hem guanyat, anem a disfrutar-ho, anem a viure-ho, anem a guanyar i anem a fer d'aigua dolç un fortí. Seria interessant que el dia que juguem a casa realment tota l'afició de Sitges i de la comarca estigui apoyant els Sitges, perquè jo penso que és bo per la comarca que hi hagi un equip més a Segona Catalana, que a la llarga són més jugadors que podran jugar en aquesta categoria, serà més partits que podrem veure en aquesta categoria, i jo penso que seria interessant que el dia que juguem a casa, que ojalà sapiguessin quin dia és, però no ho sabem encara, doncs el camp sigui una bombonera i tiri de l'equip al màxim.
Bé, doncs, les reflexions que li feia el Manel al Toni, destacant sobretot el paper de l'afició, no?, que pot ser important en el suposat que el segon partit, el de tornada, sigui al Municipal d'Aiguadols, tot i que per la seva experiència pròpia i personal, interessant, eh?, aquesta dada que t'oferia, Toni.
Sí.
Clar, que de les dues promocions que ell ha jugat, una amb el Vilafranca i l'altra amb el Sitges, les dues li ha tocat jugar el primer partit a casa, clar. En el cas de Vilafranca, li fas un 5-0 a Caçà i ja tens, el que deia ell, vas al partit de tornada a passar al matí.
Sí, sí.
Clar, és això. És, si jugues primer a casa, tenir un resultat ja que t'asseguri gairebé l'ascens.
Clar.
I en el partit En el suposat que tinguis la tornada a casa, doncs això, intentar que el primer partit a fora, doncs, com a mínim marcar.
Sí, 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 sí.
I jo, tal i com hem vist el Sitges aquest any, Toni, és sinònim de gol.
És molt difícil que no marqui.
Si una cosa és el Sitges, és sinònim de gol.
Sí, 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 sí. És molt difícil que no marqui.
Després encaixarà algun, potser sí, no et dic sí. Que no, però que el Sitges marcarà, segur.
Sí.
Hauria
sí.
De tenir un molt mal dia per no fer-ho.
Sí, 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 perquè té armes.
Jo no li recordo aquesta temporada algun partit que s'hagi quedat a zero.
No. Tirant de memòria...
Jo no li recordo, eh?
Jo tampoc. Tirant de memòria...
El mínim
no.
Que ha fet un gol.
Sí, el mínim.
Mínim... Però... Sí, sí, senyor. N'hi ha un.
Sí?
Un 2-0 al Camp de la Noia.
Sí, però clar, aquest dia de la pluja. Sí, sí. Aquest dia de la pluja, però clar, no era l'equip.
Jo diria que és l'únic partit sí, que el Sitges...
Però clar, mira, aquell dia ni tenia el Guille, ni tenia l'Adri Alonso,
sí, no, clar.
Ni tenia el Jacques, el Carles Jacques. Uh-huh. Clar, faltaven jugadors que han augmentat aquest bagatge ofensiu dels Sitges, perquè aquests jugadors, l'Adri Alonso l'ha donat aquella xispa,
sí, sí,
no?
Ha donat un plus increïble.
Un plus molt important, no? El Carles Jack doncs, ha revolucionat tot l'equip, perquè amb el Carles Jack doncs, el Quique s'ha sentit més còmode uh-huh. I podia realitzar més el seu joc. I després el Guille ha estat una gran troballa. Jo penso que el Guille ha estat un dels jugadors que amb la seva feina ha portat molt a l'equip.
Uh-huh. I sobre el possible 11 que jugui i disputi la promoció, bé, el Manel ja ens ha donat algunes pistes, hem començat pel tema del porter, hi ha la dubte aquesta de si el Gonza o el Guille, haurem de veure, Els dos venen de lesions, tot i que evidentment el Gonza ve d'una lesió molt més llarga, el Guille ha estat un parell de setmanes inactiu, veurem, però se li planteja també un dubte.
També depèn molt del rival, perquè mm-hmm. Jo penso que si el rival és un rival més defensiu, doncs apostarà més pel Guille perquè té un caràcter més ofensiu, no? Vull dir que és un home que te pot treballar molt bé al mig del camp, però que doncs té arribada, no? Perquè de fet sempre ha jugat de delanter. Si és més ofensiu, el rival apostarà més doncs pel Conza, perquè és un jugador doncs més de
més que t'aguanta ja al mig del camp,
Al mig del camp més pivot defensiu, no?
Mm-hmm. Bé, doncs, sortirem de dubtes aquest proper cap de setmana, D'entrada sortirem ja, desvetllarem la primera gran dubte aquesta mateixa tarda, com dèiem, amb el sorteig de la promoció. I vas poder parlar també amb l'Òscar Rojals, actual tècnic del Club Deportiu Ribes, un Club Deportiu Ribes que ha viscut immers en una voràgine, diguem-ho així, de dubtes, de polèmica, de veure's que se'ls escapava la temporada i al final, doncs, gràcies a dos bons resultats a la penúltima i avantpenúltima jornada, doncs es van poder salvar. Aquestes eren les reflexions que li feia Òscar Rojals al Toni Muñoz.
Sí, 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 no, els juvenils i la gent del primer equip ha donat la cara amb els tres partits a tope i la llàstima és això, que ens han pitat una expulsió que podia haver perfectament senyalat una targeta groga en comptes d'una vermella i almenys haver-nos deixat competir 11 contra 11, perquè, clar, contra tot un Sitges i un menys i farcits de juvenils, poc remei et queda després. Aviam, només que lluitar com han lluitat i donar la cara com han lluitat, perquè són fantàstics.
Sí, sí, a més, m'ho deia la gent del públic, Déu-n'hi-do, aquest Ribes, com està ordenat, com ha treballat, i molt bé, no? Perquè la gent se'n va contenta del paper que ha fet en aquests últims tres partits, el Ribes.
Sí, aviam, l'únic que hem procurat és que l'equip doncs estigui molt, molt ordenat, que sàpiguen en tot moment el que tenen que fer i aleshores doncs, intentar aprofitar les nostres armes a nivell de velocitat i això amb els nanos que tenim. Quan et falten moltes peces diguem-ne de categoria, doncs has de jugar un altre rol i ja està, i el rol és fer-ho tot fàcil perquè els nanos que t'entren doncs puguin donar tot el que han donat, no?, al màxim.
S'acaba una temporada per oblidar, eh?
No, no hi ha cap temporada per oblidar, sempre hi ha temporades per aprendre.
Sí.
Clar, de tot s'aprèn.
D'aquesta se pot aprendre?
De totes, d'aquesta encara més. Quan es passa malament, la veritat és quan més s'aprèn. perquè és quan pots analitzar les coses que s'han fet bé, les coses que s'han fet malament, i a partir d'aquí doncs, bueno, has de créixer. El que no pensa en com es pot millorar i què és el que s'ha fet malament o bé i això, es queda estancat, i a la vida com no vagis amunt, malament anem.
Sí, tens raó, però el més important és que al final s'ha aconseguit, s'ha salvat la categoria. Penso que un club com el Ribas no podia perdre la categoria, i doncs heu fet el més complicat.
Aviam, el que s'havia de fer és que l'entitat es quedi a la categoria, i aleshores, bueno, se'ns va fer un encàrrec, em sembla que tothom ha donat la cara, els jugadors, els primers, superagraïts amb ells, perquè han mostrat una actitud, unes ganes, una intensitat, un voler que és encomiable. Aleshores, doncs, la felicitació és per ells, i jo estic content per ells. Aviam, el club, a part, bueno, manté la categoria, que és el que se'ns va demanar, però l'important són els jugadors, perquè són el futbol és dels jugadors. I amb els altres treballem, però en realitat el futbol és dels jugadors, que són els que juguen. Després, un cop la pilota roda, ja, poques coses pots fer tu.
Molt bé, molt bé. Jo te'l preguntava l'altre dia, Òscar, ja s'ha acabat tot. Doncs a partir d'ara, què? Si seguiràs al Ribas, quins són els teus projectes, quins són els contactes? Imagino que... No sé, jo te'l pregunto a tu.
Home, aviam, jo et vaig dir que hi havia coses, sí. Bueno, ja sortiran.
Sí, perquè si ja sortiran. Que sortir ja, perquè, clar...
Bueno, ja sortiran.
Continues aquí o què?
Aviam, jo intentaré donar un cop de mà allà on em volen.
I aquí te volen?
Clar, bueno, aquí em volen, sí. Uh-huh. Però, bueno, jo intentaré donar un cop de mà això, allà on em volen. I bueno, hi ha més d'un lloc.
O sigui, eres igual, Ribas i Vilanova?
Segurament sí. El que passa és que, bueno, hem de remodelar una sèrie de coses, perquè el Vilanova en aquests moments aleshores tindrà prioritat, i aquí el Ribas, doncs, bueno, m'acoplaré bueno, amb el que es pugui, perquè aviam, jo estic molt, molt agraït amb aquest club, i per tant, tot el que pugui fer sense malmetre horaris i sense anar de corcoll, doncs ho faré, no? Però bueno, les prioritats són aquestes, però jo encara no... Aviam, els que tenen que dir les coses són d'altra gent, m'entens? Jo d'aquí al Ribas puc dir això, que continuaré, l'altre té que sortir quan ho diguin, no? Jo no...
Home, si vas a Vilanova estaràs amb un vell conegut, que és Manel Rodríguez, i si continues aquí, que això esperem tots que continuïs aquí, estaràs amb l'Andreu Cordo, un altre vell conegut.
Sí, bueno, aviam, la gent de futbol, la veritat és que jo el que sempre he intentat és bueno, fer amistats, no? El que et queda en realitat d'aquest món és això. Després les rivalitats en els seus moments tenen els seus punts àlgids o no, però la veritat del futbol és això, és les amistats que fas. Aleshores, a partir d'aquí, escolta, jo l'únic que puc garantir, i que sempre és el que he fet, és donar el màxim, treballar al màxim, i d'això sí que puc parlar. El demés, escolta, el temps posa tothom al seu lloc, i bueno, i qui et vol, doncs endavant, i el que no, doncs escolta, tu, tant amics, i ja està.
Doncs preguntant al Toni sobre el futur d'Òscar Rujals, ja li vàrem poder preguntar el passat divendres, Toni, i deia que bé, que encara la cosa no estava segura del tot, però bé, que hi ha opcions de continuar al Ribas, en aquest cas amb Andreu Còrdova, amb el que serà el nou entrenador la temporada que ve, o fins i tot alguna opció també d'anar a Vilanova, no?
Sí, sí, sí. De fet, tindrà més dedicació al Vilanova.
Uh-huh.
Tindrà més... El que ell està mirant i les pistes que va donar és, doncs, com pot alternar Vilanova amb el Ribas, no? Uh-huh. Però ells seguiran el Ribas, el que passa que, doncs, clar, està Manel Rodríguez, estarà dintre del cos tècnic del Manel Rodríguez com a preparador físic, i, doncs, tindrà més temps amb el Vilanova perquè és més exigent de cara a la categoria, no? Uh-huh. Però que també tindrà un rinconet pel Ribas i seguir fent la feina que ha fet fins ara amb el Ribas.
Molt bé. El Sobrense ha acabat ja també la seva singladura en aquesta temporada 2012-2013 i ho ha fet amb derrota 2-3 per dia al conjunt de Josu Julián el passat dissabte aquí a Aiguadols amb el Club Deportiu Riu de Villas, el dia en què Carles Reina i Xavi Rua deien adeu al futbol. Home, hi ha una mala experiència amb això del comiat dels jugadors, sí, perquè la temporada passada també, el dia que el Josu també deixava de ser jugador, i el David Granados doncs es va portar també una decepció en quant al resultat, evidentment, però bé, això és anecdòtic. Segurament ser Toni que acaba la temporada bé, la derrota aquesta última de dissabte, deixem-ho en una anècdota. Ja sabíem que el Sobrense no es mouria d'aquesta setena plaça, temporada irregular, en fi, ja n'hem fet balanç.
Sí, sí. L'ambient donava la sensació que era un partit de comiats i que n'hi havia jugadors que potser estaven pensant més a la nit de que se trobarien i que estarien tots junts, que no hi ha pas en aquest partit de tràmit. Sí que va donar la cara al Sobrense, perquè de fet a la primera part el Sobrense va tenir la seva succió. Fins i tot jo me quedo que amb el 2-0 el Josu va moure fitxa i va moure el jugador. Fins i tot el Jordi, que jugava més de mitja punta, lo va passar més de mig centre, no? Això es veu que va anar bé, perquè doncs, durant la segona part, tot i anar perdent 0-2, s'excursava diferència i fins i tot doncs, Marc Rodríguez aconseguia posar l'empat a 2, que era el més difícil, no? Davant d'un partit que ja no te jugava res i que estaves perdent 0-2. El que passa que després va venir un penal, doncs, que aquí no pots fer res, unes mans dintre l'àrea, penal, i el Rodríguez va acabar guanyant, però jo penso que doncs, tant a la primera part com a la segona va tenir la seva, perdó, opcions al Sobrense. No me va desagradar la primera part, tot i que me donava aquella sensació de que era un partit de comiats i que el que volien els jugadors, a més, feia molta calor.
Sí, dissabte a la tarda era un...
Però feia molta calor allà al mig i clar, jo m'imagino que més d'un jugador pensava més ja en acabar aquest partit de tràmit que en tot lo de més. A més, destacar doncs, que el Carles Reina va jugar pràcticament tot el partit. Uh-huh. Em sembla que el va canviar en l'últim quart d'hora el Josu i va sortir a l'Albert i que el Rua doncs, va tenir la possibilitat de llançar un penal, que un defensor no té aquesta possibilitat, però
sí, sí,
no
poques basta. Vegades un central sí. És l'encarregat de xutar els penals, però clar, en el cas del dissabte era una situació molt especial.
Molt especial. No va estar encertat i doncs no va poder marcar.
Uh-huh. En fi, jo no sé quines sensacions li queden a l'entrenador del Sobrense després d'aquest últim partit. Vaja, un resultat que tampoc ha de deslluir el que ha estat una temporada, diguem-ne que bastant correcta del Sobrense. Josu, què tal?
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé, el que deies tu, pues sí, jo crec que és una temporada correcta, diguéssim. Uh-huh. Una temporada, bueno, de transició, diguéssim, d'un equip que venia de patir molt i, bueno, aquest any no hem patit gens, hem donat la cara a quasi tots els partits i, bueno, crec que es pot denominar d'una temporada correcta, sí.
El de dissabte, bé, potser el de menys era el resultat, tot i que evidentment a tothom ens agrada acabar bé, no? La feina no va ser així, però bé, era una jornada especial, el Carles i el Xavi deien adeu al Sobrense i al futbol, en definitiva, en fi, una jornada especial, no? Que a vegades això sentimentalment costa de poder gestionar, no?
Sí, bueno, òbviament aquests dos jugadors que citat estaven bastant neguitosos, i mira que el Rua és un tio tranquil, que no se li nota sí. El nerviosisme quasi mai, i l'altre dia ja li vaig dir, hòstia, la primera vegada que et veig ens és nerviós, però bueno, suposo que això és normal, cadascú hem patit això una miqueta, i vulguis o no, clar, portes tota la vida els caps de setmana jugant a futbol i durant la setmana entrenant, i clar, ara de cop i volta, doncs, dir que ho deixes i que passes una altra vida, pues bueno, no és fàcil, i l'altre dia en moments puntuals sí que es va notar. El Rua és un tio que normalment un penal és complicat que el falli, perquè és un tio molt, molt tranquil, molt, molt serè, i ja et dic jo que en un partit normal el Rua tira el penal molt millor del que el va llançar. Uh-huh. Bueno, però l'altre dia, pues, bueno, en el moment aquest se li va encongir una miqueta al peu, i mira, i mala sort que el Genís va estar encertat i la va parar.
Sí.
Això sap greu, però bueno.
És evident. I
t'ho dèiem, t'ho preguntàvem dimecres aquí a la ràdio, Josu, una miqueta, què per al Sobrense, no?, amb la baixa d'aquests jugadors. Se'n van, diguem-ho així, dos referents, no? Sí que el Xavi, com ens deia el divendres, ha estat menys temps, però en fi, ha estat un mes d'aquesta gran família del Subo, i el Carlos, definitivament, doncs bé, no és un adeu, no?, sinó és un fins d'aquí poc, perquè serà el teu ajudant, no?
Sí, bueno, aviam, el Carles ja venia fent una miqueta aquestes funcions de ser el porter que estava a l'ombra i d'ajudar-se el que calgués al club. I bueno, doncs ara continuarà fent-ho des d'una altra part de vista. El Rua sí que és una, jo crec que és una baixa diferent, perquè el Rua, bueno, pensa que ara mateix és el central titular de l'equip. Sí. Llavors, clar, doncs aquí sí que perdem un tio que està sent important, que ha sigut important aquest any. I important dic en minuts jugats. Bueno, i aquí sí que és una baixa diferent, perquè, bueno, és una persona que deixa el club per fer altres coses, no per passar un altre rol, sinó que bueno, que aquí sí que tenim una miqueta una pèrdua més notòria.
Són dues situacions, ja són molt, molt diferents, evidentment. Són dos comiats molt diferents.
Sí, aviam, el del Reina ja jo crec que era previst, que si no era aquest any, doncs l'any que ve suposo que seria, perquè és un noi que no li han acompanyat últimament l'apartat físic, i llavors no ha pogut estar al 100% moltes vegades, llavors no ha pogut jugar, llavors, doncs, bueno, això, si no, un jugador de futbol sempre vol jugar en algun moment. I el Rua és diferent. El Rua va decidir marxar a treballar fora, a Gran Bretanya, va estar fora un munt d'anys, va tornar al club que hi volia estar, que era el Sobrense, i sempre ha estat allà, quan ha estat sempre ha jugat, més o menys, llavors són baixes diferents, són dos casos diferents.
Sí. Sens dubte. Josu, s'ha fet pesat aquest últim mes de competició?
Sí, jo diria l'últim mes i mig, dos.
Ja.
Bueno, ja veníem dient-ho cada setmana quan m'entrevistàveu, jo...
S'ha fet difícil,
Des que ens vam quedar sense opcions d'estar dalt, l'equip, vulgui o no, baixa una marxa. No a nivell físic ni a nivell d'entrenament, sinó a nivell psicològic. Quan abans tu lluitaves cada pilota per remuntar fins l'últim minut, fins minut 97, doncs ara costa una miqueta, perquè és normal, perquè l'esport és això, que és molt, molt psicològic, i quan no estàs ficat a la pomada, doncs costa d'estar al 120%.
Dèiem que, evidentment, perquè ho sabíem i perquè era així, que tant el Carles Reina com el Xavi Rua jugaven el seu últim partit, però probablement algun que altre jugador també possiblement haurà jugat el seu últim partit. Dic això perquè, evidentment, això ja últim ja és més lleida del futbol, no? Jugadors que continuaran, altres que no, per mil i unes circumstàncies, intentant ara, jo suposo, aquests dies, i porteu ja, entenc, unes quantes setmanes també preparant el futur.
Bueno, sí, aviam, crec que jo amb la plantilla que vull renovar, més o menys, jo crec que he parlat amb tots els jugadors, o quasi tots els jugadors, llavors dels que van participar l'altre dia, potser hi ha algun jugador que no continuarà, però serà decisió seva, no nostra, i ja et dic, i en principi dels que van participar el diumenge al partit, més o menys continua quasi tothom, que ells, bueno, és el que ells m'han dit a mi, que continua quasi tothom. Potser hi ha algun cas que ara se m'oblida, però crec que l'altre dia tothom més o menys continuarà.
Ja.
A partir d'aquí, després hi ha casos pues, especials, com d'algun jugador que no ha acabat bé la temporada a nivell de d'equip i suposo que no continuarà, però bueno, que s'han de parlar cas per cas.
Veurem un Sobrense molt diferent l'any que ve, Josu? O una miqueta en la línia del que hem vist aquests dos últims anys, sobretot en el temps que tu has estat a la banqueta?
Bueno, jo crec que a nivell de peces veurem un sobrense diferent. A nivell de jugadors. Després, a nivell de joc, bueno, ja veurem. Ja veurem si aconseguim fer un joc millor o ser més regulars, per lo menys. I quina és l'intenció? Intentar ser més regulars i bueno, aquesta línia que portaven en defensa de no rebre gols, pues fer-la extensa tota la temporada i no ser una muntanya russa que un dia portem la porteria a 0 i l'altre dia ens fan 5, com el dia de la noia, per exemple. I a nivell golejador, pues intentar ser més regulars, però quedant-se amb el final de temporada, no amb el principi, que ens costava fer gols. Bueno, costava fer gols quantitat. És la idea, però ara és molt bonic dir-ho, però després s'ha de
posar a la pràctica.
S'ha de posar a la pràctica.
Molt bé, jo parlava l'altre dia amb tu, doncs, de les novetats que podrem veure al Sobrense. Josu, home, potser més novetats defensives i ofensives. No, al mig del camp, doncs, fins ara ho tens bastant bé cobert, tot i que alguna que altra novetat també apunta, no? Però jo diria que esteu tocant més la defensa i la línia de davant, que és la que...
Bueno, jo diria que sí, que tens raó, que hem tocat més la defensa i la davantera, perquè al mig del camp més o menys el tenim quadrat, més o menys, ja et dic, perquè hem d'acabar de parlar amb algun jugador que altre, pues, sabien si al final se'n va o no se'n va, continua o no continua, però bueno, hem de retocar òbviament la porteria perquè tenim un porter ara mateix. I hem de tocar la defensa perquè òbviament mínim perdem un jugador, que és el Rua, i la davantera igual perquè pensa que hem acabat amb un davanter nat, que és el Didac. La resta són peces que acompanyen, però que no són davanters centres purs i durs. Llavors, pues aquí hem de buscar alguna peça per acabar de quadrar. Llavors, sí que potser tens una miqueta de raó, però que no està tancat del tot al mig del camp. O sigui que si surt la possibilitat de reforçar-ho en algun sentit, es farà.
I l'última meva va ser una nit de sorpreses, eh?
Per què?
Home, jo te pregunto.
No sé per què dius ara.
Va acabar bé la nit, va ser una nit de sorpreses, t'esperaves...
Ah, bueno, va ser una nit de sorpreses, sí, és veritat, em van fer una miqueta un comiat de solter. És veritat, tens raó.
Molt bé.
A més, una persona que coneixes tu bastant.
Sí?
Sí. O sigui que va estar bé. Va ser bastant divertit i ens ho vam passar bé. Que és el que es tracta, també, perquè si no...
I tant. Emprenyades ja en tenim prou, eh?
I tant.
Josu, l'última, ara sí. Acabeu ja? Seguireu entrenant? Com planifiqueu ja les properes setmanes?
Bueno, mira, aquesta setmana entrenem dimarts, dijous, perquè bueno, el Carles Martínez, que és el coordinador del Canyer, ens ha convidat a la seva cluenda del club.
Sí.
I dissabte anem a fer una amistosa ja a les 5 de la tarda, Canyelles.
Molt bé.
I bueno, aquesta setmana la intenció és que vinguin a provar els jugadors que vulguin venir a provar per intentar estar al Sobrense. Bueno, no et diré que és una jornada a portes obertes, perquè no vindrà tothom, però bueno, jo sí que... Bueno, si algun jugador, per exemple, algun juvenil de Blanca vol baixar a Iguadol, si vol veure el que és el Sobrense una miqueta des de dintre, doncs podrà venir el dimarts, dijous i podrà venir a jugar a Canyelles. A partir d'aquí, doncs, mira, doncs, suposo que estarà el Mar Riba ja per aquí dimarts. Bueno, gent que vulgui estar al Sobrense, doncs dimarts se la començarà a veure per aquí pel camp.
Per cert, parlant de provar jugadors, m'han dit que hi ha dos juvenils que són boníssims, però sí, que no els teniu al cap.
Quins?
que és Toni Muñoz i Pitu Valera, vull dir que...
Ah, aquest... sí? Ostres, pues jo encantat, eh?
Aquests diuen encantat. Que també vindran a provar, també.
Pues, quan sí, voleu, sí. Demà a les 8:30 comença l'entrenament. O sigui que no hi ha cap problema. Jo estic obert a provar jugadors.
Molt
jo,
bé.
Pitu, a tu et veig una miqueta de carriler i el Toni de mig centro, eh?
De mig centro.
Sí o no?
Sí, sí, al costat del Jordi Muñoz.
Sí, home, sí, repartint joc.
I estopa. Cada tant quan també toca. Sí. Doncs, vaja. Escolta'm, amb bon humor acabem. No podia ser d'una altra manera. Josu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, home, per la feina que feu.
Gràcies, igualment. Estarem en contacte. Gràcies.
Vale.
Adéu.
Adéu.
En fi, doncs amb bon humor acabem aquesta conversa amb el Josu. Ell ho ha dit, temporada correcta, i ara ja pensant en modificar la plantilla perquè la temporada que ve sigui, si cal, una miqueta més competitiva.
Sí, 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 sí. A més, ja ho veurem, però el seu director tècnic o la persona, perquè no l'agrada que tinguin director tècnic, al Marriba l'agrada que sigui...
Col·laborador, diguem-ho així.
Col·laborador amb el cos tècnic, doncs s'ha posat un repte important, eh? Lo veurem aquí, quan ho tinguem aquí se lo preguntarem.
Bé, tant de bo doncs puguem conversar amb el Marc Riba perquè bé, ens comenci ja a comentar quines són les línies, no? d'aquest nou sobrense en la que ell també serà, doncs, com ha dit el Josu també, una part important, sobretot a l'hora d'intentar portar jugadors que augmentin el nivell competitiu, si cal, d'aquest equip. Un sobrense que ha acabat setè a la classificació amb aquests 50 punts i que, com ens deia el míster fa uns momentets, jugarà un amistós aquest proper dissabte a Canyelles. És a dir, que són ja els últims moments competitius de la temporada.
Però compte, compte una cosa.
Sí.
Va ser Vilanova, no assistir a la Copa Vilafranca.
És veritat, és la hipòtesi que plantejàvem divendres.
Em sembla que no assisteix, em sembla que no anirà. Em sembla, per lo que jo he pogut saber.
Les Roquetes?
Doncs, les Roquetes té problemes jugadors, molts problemes, perquè ara té jugadors sancionats, no sé si en el...
Veus, li haguéssim pogut preguntar, se'ns ha escapat.
Doncs espera que de rebot.
El Sobrense no podia accedir a jugar la Copa Vilafranca.
Això ho adelanto jo, ja
ho veurem. Sí, no, ara és una hipòtesi que estem plantejant, però evidentment, tenint en compte que el Bas Vilanova ja ha dit que no.
Ha dit que no.
I és el millor equip del Garraf, doncs baixem un grau més i trobem la Roqueta. Les Roquetes no sabem...
No sé si poden jugar o no poden jugar els sancionats.
I el següent ja aniríem al Sobrense. Bé, doncs queda obert.
Queda obert.
Per cert, Toni, per acabar amb el tema del futbol, el Molanta.
Molanta torna.
Sí, torna a la tercera catalana, per dissort, per ells, evidentment, perquè van fer un molt brillant campionat l'exercici passat.
Sí.
I ahir van tenir un final d'aquells que es diuen cruels, ells van fer la feina, van guanyar 2-5 al camp del Ciutat Cooperativa, però estaven molt pendents d'un partit entre el Gornal i el Vegas.
Sí, clar.
Se li va posar les coses molt bé perquè el Gornal va començar marcant i necessitaven que el Gornal guanyés el partit per salvar-se, i al final un gol en l'últim moment ja.
95, passaven 5 minuts, un penal. Que van aprofitar molt bé el Vegas a casa perquè jugava a casa amb el Gornal i doncs va acabar empatant el partit.
Mira, el Vegas que li va servir aquest empat per salvar-se i per condemnar el Molanta.
Sí, a més estaven tothom escoltant la ràdio, tothom pendents d'aquests últims minuts i escolta, quan l'àrbitre va xiular penal, doncs m'imagino que el cor d'alguns...
Sí, donaria un brinco, com diuen els castellans.
El que passa que això és potser passar factura de los punts que perds a casa.
Toni, això és la comparativa aquella que fem sempre, l'estudiant que deixa
les notes per l'últim dia,
estudiar el gruix de punts, ho deixem per l'últim dia, et pot sortir bé,
però te surta malament
però si tens més possibilitats que surti malament que no al contrari.
Clar.
El Molanta, per cert, volia dir, nou equip de la tercera catalana, s'han salvat equips com la Múnia,
Sí, sí, en l'últim...
L'últim malè, eh?
Que, de fet, jo penso que ha estat el més important per Malriba, un Malriba que ja s'acomiada de la Múnia, que marxarà de la Múnia, i s'acomiada d'una manera molt digna, no? L'equip s'ha mantingut a la categoria i déu-n'hi-do la feina que ha fet aquest, aquest home, aquesta, aquest sitgetà, doncs a la Múnia, no? Un equip que era de la tercera regional, te'n recordes? Un històric.
Sí, sí, la Múnia no deixava de ser un equip... No direm que vulgar, però un equip
sí,
dels molts que hi havia a l'antiga
tercera regional. La catalana d'ara, no? I que doncs, ha arribat a ser una referència a la segona catalana.
Molt bé, ho hem dit també així una mica de passada, l'Olivella també aconsegueix ser nou equip de la tercera catalana, s'ho ha guanyat gràcies a la promoció d'ascens, gràcies a l'únic gol, el gol de Puyo que va fer la setmana passada aquí al camp de l'Olivella, 0-0 partit de tornada ahir, i per tant l'Olivella també torna a la categoria que va perdre fa tot just ara una temporada.
Sí, sí, a més un Olivella que és el filial del Vilanova, eh?
Sí, sí, no oblidem això. No oblidem això, que potser encara no està massa clar. En fi, doncs això és el que ens deixa aquesta última jornada futbolística. Alegries, decepcions, no sé si a parts iguals, però fins aquí hem arribat. Tanquem carpeta futbolística, n'obrim una altra que també ha acabat molt i molt bé, la del bàsquet. Doncs el passat dissabte el pavelló de Pinsbens acollia la festa de cloenda del bàsquet Sitges i en el cas, en el particular del sènior A, quin millor final que disputar la gran final del campionat de Catalunya de la categoria de la segona catalana amb un rival com el Cedis Seu d'Urgell i el resultat final que explica i molt el que ha estat aquesta temporada el sènior A del bàsquet Sitges amb la victòria de 30 punts, 66-96. Diem-ne que un dels artífecs d'aquest gran èxit de la temporada és el seu entrenador, el Fermín Sánchez, a qui saludem. Fermín, què tal?
Hola, bon dia, Pitu, què tal?
Com estàs?
Pues molt content, la veritat.
Home, és per estar-ho, Fermín. Ho hem dit i t'ho hem preguntat moltes vegades, però serà difícil repetir una temporada com aquesta, eh?
Pues sí, la veritat és que és complicat, no? Perquè, bueno, has de tenir moltes coses que s'han de conjuntar, no? per poder aconseguir això, no? El primer, bueno, que tenir un equip tan competent com el que hem tingut, la dinàmica molt bona que hem tingut durant tot l'any d'entrenaments i un equip que competeix molt bé, o sigui, és un equip amb experimentat i s'ha competit molt bé fora, a casa, en situacions adverses, en totes les situacions. I, bueno, i després, pues, bueno, que tot rulli bé i respectin les lesions i vagi tot bé. És difícil, és molt complicat, la veritat.
Clar, els números us avalen, no?, en aquest sentit. La fase regular són 29 victòries, una única derrota. Després arribem a fases i perdeu, bé, l'únic partit que perdeu és, em sembla, el de l'altre dia a la pista del Safa. Vull dir, clar, és que heu fet també un final de temporada extraordinari, eh?
Sí, la veritat és que la temporada, bueno, des de la pretemporada, perquè la pretemporada vam jugar 5 partits amb 5 equips de primera catalana i els van guanyar tots 5. I després la Lliga, pues, ha anat tot molt bé. Algun partit sí que ha estat més complicat, però en general s'han guanyat tots amb més de 10 punts, no?
Sí, sí.
Vam tenir una relliscada, jornada 11, que anàvem també amb molt minvats de la baixa, i l'horari també és l'únic partit que hem jugat un dissabte al matí, que és molt atípic,
sí.
Però bueno, es van conjuntar un munt de coses, el tenim a la sort també, i res, i la final de temporada ha estat molt bo, la veritat és que no hem baixat ritme, i bueno, i després de les fases, però, bueno, sí que ja es va perdre el partit del Safa, que es podia haver guanyat perfectament, el que passa que, bueno, els tirs lliures pues, no van errar moltíssims, però com que sabíem que teníem... O sigui, jo estava confiat que el partit d'allà el guanyarien també, però bueno, al final es va perdre, però aquí a casa pues, es va jugar molt bé i vam ser clarament superiors. No?
I el partit de dissabte, Fermín, amb el Cedis, clar, jo deia al principi que és una miqueta el resum, no?, del que ha estat aquesta temporada. Victòria aclaparadora.
Sí, sí, la veritat és que el Cedis, bueno, tenia molt bona planta, o sigui, l'equip tenia quatre tios molt, molt alts, tenien dos tiradors, un aler que estava l'any passat a l'equip d'Eva, del Cedis, que també era una mica la situació paral·lel, bueno, molt similar a la del Sitges, no?, que tenien a l'equip, tots dos estaven a Eva, va desaparèixer el senyor A, i s'han trobat amb el B a segona catalana, no? O sigui, era la mateixa història que la nostra, no?, que la del nostre club. I la veritat, teníem molt bona planta, van participar molt igualat fins a la meitat del segon quart, i a partir d'aquí, bueno, vam tenir vam començar a millorar una mica en defensa algunes coses, i els van deixar només amb 13 punts al segon quart, i la sortida del tercer quart va ser molt bona, i ja es vam escapar.
Sí, sí. El parcial de 12-32 al tercer període és una miqueta el que us permet ja trencar el partit, com es diu en aquests casos. Al final, victòria de 30-66-96, que, com dèiem, us dona aquest títol, que suposo, Fermín, veu celebrar, no?
Sí, sí, vam fer juntament amb el sub-21, vam fer un sopar, va convidar el club amb un sopar.
Perfecte.
La germanor, amb el sub-21, que també ha fet una molt bona temporada, han acabat...
Llàstima, que no van poder guanyar la final,
No van poder, però el van tenir durant, bueno, el van tenir durant gairebé gran part del partit, però bueno, van tenir mala sort al final. I bé, ho hem celebrat tots junts, tots dos equips junts, amb la junta directiva, i bueno, en fi, va ser una festa, m'ho hem passat molt bé.
Perfecte.
Que hi ha molt bona sintonia a l'equip, i bueno, ja estem bastant contents de com ha anat tot.
I la pregunta del milió, i ara què?
Doncs mira, la veritat és que aquí no hi ha temps per...
Sí,
no,
per respirar.
Aquesta nit ja tenim una primera reunió per començar a treballar una mica, perfilar quines coses podem millorar, què és el que hem de fer, i també una mica acabar d'anar dibuixant una mica quin serà l'equip l'any que ve, no? Perquè, clar, donem un salt de categoria, hem de veure també què podem fer, si es pot incorporar algun jugador, o què és el que podem aconseguir, i després una mica ja establir una mica els objectius, també en base a les incorporacions que es puguin fer, si es fan, i decidir una mica això, objectius i quines pretensions tenim per l'any que ve. Perquè, clar, no és el mateix amb aquest equip competir a Primera Catalana que si tens algun reforç, o llavors els objectius també variaran. I és el que hem d'acabar d'establir aquests dies, no?
Quina idea tens tu, Fermín, que es pugui explicar?
La idea, bueno, a veure, la idea nostra, en principi, tenim gent... La idea, jo penso que la meva idea és que crec que el sènior A ha de ser un equip fonamentalment en equips amb jugadors que siguin de la casa. Després hem d'intentar tenir els millors jugadors de la comarca, perquè tampoc ens hem de tancar en banda i dir, mira, no, aquí només gent de
Sitges, sí, sí.
És a dir, jo crec que hem de tenir la gent de Sitges que tingui el nivell per estar a la categoria que estem, que és Primera Catalana. Després, els millors jugadors de la comarca, intentar incorporar-los, i llavors, a partir d'aquí, on tinguem una mancança, doncs anar a buscar amb algun jugador que es pugui incorporar, que no sigui a la comarca, no? És fonamental que els dos germans sabaters continuïn, penso que són peces claus en aquest equip, hi ha més, però clar, ells ens han donat un salt de qualitat important, o sigui que hem d'acabar, crec que ells també estan molt contents de com ha anat tot, i en principi el club i tots contem en què continuaran.
Sí, home, nosaltres vam parlar amb el Marc fa un parell de setmanes i ens va dir que no hi havia cap inconvenient en principi que els impedís continuar, per tant...
Sí, sí, nosaltres contem, però bueno, són peces claus, aquest, a partir d'aquí...
Hi ha un cas especial, Fermín, perdona, que és el de l'Edu, no?
A l'Edu Piñero, sí, no sabem... Bueno, aquesta nit, bueno, al principi va dir que fa temps, no? Perquè pensa que és el Nadal, ell té 44 anys, el van operar. Bueno, no sabia què passaria, em va dir que ho deixaria, després em va dir que, bueno, en principi ja no ho van parlar més, i ara, no ho sé, hem d'acabar de veure què vol fer ell, no? Perquè ja...
És evident.
Sí, ell, bueno, vol continuar entrenant, no sabem si portarà un equip i jugarà, o si voldrà portar dos equips, bueno, és aquestes coses que hem d'acabar. I clar, mentre estàs en unes fases, tampoc ens hem volgut distreure amb aquestes coses, i que... Saps? Hem volgut centrar-nos en el que teníem, i ara tenim temps, no? Però clar, hem de tenir en compte que clar, fa 3 setmanes que la majoria d'equips ja han acabat, i llavors clar, hi ha jugadors que han acabat fa 3 setmanes, i si has de contractar amb algú, ho has de fer ja, perquè la gent també em va buscant una mica la vida. No pots trucar d'aquí, saps? O sigui, d'aquí 2 mesos més tard que acabi la competició. Ens hem de moure ja aquesta setmana i acabar de decidir què tenim. Tenim un jugador al sub-21 que pot donar el salt, segurament, Tenim un jugador que ha fet amb nosaltres fins al febrer, que era un jugador de la cantera nostra, però que ja feia uns anys que no jugava aquí, però ha marxat d'Erasmus i torna ara, i també seria una possibilitat d'incorporació. I després ja mira una mica què acabem de fer.
Fermín.
Digue'm, Toni.
Fia, felicitats, eh?
Gràcies, Toni.
I escolta, ànims, que no n'hi ha dos sense tres,
eh? A veure si és veritat, a veure si és veritat.
Això és pressió, això es diu pressió, eh?
Sí, tot és el que dèiem, no? En funció d'una mica del que acabem de tancar aquests dies, doncs podrem veure una mica quina solució. Evidentment, un equip que ha quedat clarament a segon... O sigui, nosaltres, potser amb l'equip aquest que tenim, podem intentar competir a primera catalana, però clar, si el que vol, clar, no és el mateix lluitar per salvar-se o voler fer alguna cosa més, és el que han d'acabar de definir ara aquests dies, no?
Clar, arribarà un punt que a vostè li diran don ascenso.
Sí.
Em portes dos de consecutius, que jo sàpiga.
Sí, sí, sí. Bueno, la veritat és que els anys que he portat el sènior aquí, abans era el B, i bueno, hem ascendit, vam ascendir. Els havien estat amb el femení, i també vam fer un any de pujada, un de baixada i un de pujada. I després amb el sènior aquí a Sitges, amb el B, vam pujar. Després jo no vaig estar aquí al club un any, vam baixar, i llavors l'any següent vam pujar, i aquest any un altre, o sigui, han estat així unes temporades molt bones aquí, la veritat,
sí, sí.
El resultat amb els sèniors aquí a la casa, bueno, han estat molt bons, no?
Molt
exitosos. Hi havia el cas d'algun jugador, per exemple el Nacho Vicente, que és el capità, que porta 5 anys seguits pujant, perquè va pujar amb mi, després va donar el salt al primer equip de Maledu a Copa, va pujar, després va tornar amb mi i vam tornar a pujar. Aquest any entorn, bueno, sí, que porta, crec,
sí,
sí, que portava 5 anys seguits pujant, no?
Porta una ratxa també molt...
I també hi havia el cas d'algun jugador que havien estat sempre al B i que s'ha trobat que porten una ratxa de un any pujaven, un any baixaven, un any pujaven, un any baixaven, no? Perquè és el que passava amb el B, que teníem un equip molt potent per tercera,
yeah,
i molt justet per segona. Yeah. Llavors era un any una cosa i un any una altra, no?
Molt bé. Doncs, Fermín, que moltíssimes gràcies. Felicitats per aquesta excel·lent temporada i, com es diu en aquests casos, a seguir treballant perquè això no s'atura.
Pues moltes gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració i tant, a seguir treballant, evidentment.
Gràcies, fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
Doncs amb l'entrenador del sènior A del bàsquet Sitges, Fermín Sánchez, acabem, tanquem avui el temps de descompte d'aquest dilluns 3 de juny. Toni, gràcies.
Molt bé.
Ens veiem dimecres ja també ens retrobarem al temps de la tertúlia Pilotes Fora. Per tant, gràcies una setmana més per la seva confiança. Fins dimecres. Adéu-siau.